Bon dia, són un quart de deu exacte d'aquest matí de dimecres 15 de juny de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar a través de Ràdio Sant Cugat, a través de la 91.5 de la FM i també en l'emissió en línia que fem sempre a través de cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat amb un representant de cada partit polític que està representat al ple municipal actual. Per tant, saludem ja a qui ens acompanya. Per un costat, Joan Puig Domènech, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
També tenim Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Pere Soler, regidor del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim a Sergio Blázquez, crec que ha entrat a la tertúlia, però no el veig en pantalla. Sergio, estàs aquí, regidor de Ciutadans?
Sí, molt bon dia.
Molt bon
Espero
dia.
Que em sentiu.
Et sentim perfectament. Doncs molt bon dia, Sergio. I la CUP avui ens ha disculpat ara fa pocs minuts perquè estava previst que la Lourdes estigués amb nosaltres, la Lourdes Llorente, però ha tingut un imprevist de darrera hora i ha disculpat la seva absència en la tertúlia d'avui. Per tant, avui farem tertúlia els quatre regidors que esteu ara mateix aquí connectats. Començarem, com no pot ser d'una altra manera, tenim moltes ganes de festa major. Ahir a la tarda, al vespre, es va presentar per fi ja el programa complet. Ja podeu remenar, començar a fer-vos la vostra agenda particular, els vostres circuits. Pels dies, recordeu, del 28 fins al 3 de juliol, seran 6 dies. Quan cau a Sant Pere en dimecres, doncs acostuma a passar això, que ens queda una festa major llarga de 6 dies. I a més és una festa major que s'espera amb delit a la ciutat, després de 2 anys d'aquest parèntesi, en tantes coses. Tornen moltes activitats esperades, com els seguicis, però també, per exemple, la falera per participar en el concurs de rossos, del qual n'hem parlat en setmanes anteriors, doncs ens demostra, és un petit tast de les ganes que hi ha de festa. Tenim música per tots els gustos, la Pegatina, Anna Tijú, Joan Miquel Oliver, que és l'ànima d'Antònia Font, els Balkan Paradise Orquestra, l'Arnau Griso, que farà el seu últim concert a la ciutat, que després se separaran. També hi ha alguns canvis d'espais, diríem, coses que es feien a la plaça Barcelona, s'han deixat de fer, hi ha hagut alguns moviments, veurem a veure com ho preguntarem, com ho valoreu, i també torna la missa de Sant Pere al programa oficial de Festa Major, que va ser una de les petites polèmiques que va haver-hi l'any passat. Per tant, avui aprofito que tinc a la regidora de Cultura a la tertúlia, doncs, per començar per ella i que ens expliqui una mica de tast. Evidentment, no et faré explicar tot el programa, això ja ho vau fer ahir, però vaja, una miqueta sobre les novetats, el més destacat, els canvis principals que busqueu en aquesta nova festa major, que sembla ser que sí que serà en plena normalitat.
Sí, de fet, això esperem, no?, que siguin 6 dies de festa major amb aquesta plena normalitat, no? De fet, una de les coses que algú ahir va també entre mig comentar i mig preguntar era si aquest any hauríem de seguir amb aquest sistema, no?, de reserva d'entrades o de reserva de cadira, per entendre'ns, per poder seguir els concerts i les activitats, i la resposta és que no, a menys que passi alguna cosa que, no?, ara ja crec que hem après una mica a no dir res de forma rotunda, però en un principi no hauria de passar res estrany que ens impedís gaudir d'una festa major com aquelles que gaudíem fa 3 anys, no? La recuperem aquesta festa major amb moltes ganes, tornem a ocupar tots els carrers, totes les places de la ciutat, ho deies tu mateix, Albert, eh? Uh-huh. Recuperem els seguicis, que molt segurament és d'aquelles coses més identitàries de la nostra festa major i que fa 2 anys que no podem fer, recuperem també el concurs de rossos, que també, doncs, evidentment, el vam haver de deixar de fer, recuperem concerts, recuperem activitats, recuperem espectacles, recuperem el racó infantil, recuperem les activitats esportives, en definitiva, ho recuperem una mica tot plegat. La ciutat estarà immersa durant 6 dies amb més de 200 activitats plantejades per aquesta festa major, amb col·laboració amb més de 50 entitats, i jo crec que això també és un altre d'aquells trets identitaris, no?, de la nostra festa major, que no és una festa major que es faci des de dins dels despatxos, sinó que és una festa major que es fa des de la col·laboració amb les entitats i diferents col·lectius que volen proposar activitats. Tindrem activitats a la plaça Octavià, tindrem també activitats de caire juvenil en aquest parc jove i concerts de gran format a l'Arboretum, al Parc de Ramon Pernils tindrem també concerts i també aquest espai de taverna. També a la plaça d'Octubre hi haurà més espai perquè la gent pugui dinar, sopar, fer un beure i, en definitiva, no? estar allà compartint estona amb els amics i amigues. Activitats també a la plaça Victòria dels Àngels, a Jardins del Vallès, Parc Central, plaça Barcelona, que aquest any reubiquem, no? Aquestes activitats que es feien a la plaça Magí Bertralot, aquest espai d'arreu, quan des de fer-ho allà doncs el farem a la plaça a la plaça Barcelona, un espai una mica més gran i molt segurament més connectat fins i tot. Tornem a recuperar també, per exemple, la Fira d'Atraccions. Bé, no? En qualsevol cas, sí, podria anar dient, no, totes aquelles coses que recuperem, però en qualsevol cas jo crec que el que és important transmetre aquí és que la ciutat viurà 6 dies de festa major com els que veníem vivint, no? Anteriorment, amb concerts, amb espectacles, amb activitats, amb molta cultura popular també al carrer i amb aquelles activitats que són molt pròpies de la nostra festa major i que al final són el que ens acaben també identificant i vinculant a la ciutat.
Molt bé, perfecte, Esther. Pere Soler, per part dels socialistes, no sé com veus i com esperes aquesta festa major tan esperada i mai millor dit.
Bueno, primer de tot, esperem que tothom s'ho passi bé, no? Hi ha una gran oferta cultural, lúdico, esportiva i de gaudi a la ciutat, repartida per tota la ciutat, però amb un sentiment un pèl de tristor com a PSC, no parlo ja com a govern està l'Esther i jo crec que ho ha exposat, perquè després de 40 anys d'edició de les edicions de les Arrossades, l'única manera que ha quedat fora el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquests darrers 40 anys haurà estat aquest, precisament. No? I creiem que no hi ha hagut una... No vull posar en entredit el que la gestió que han fet els amics de la... els amics dels veterans de la Penya Regalèssia amb tota aquesta qüestió. Jo crec que és una logística prou complicada de gestionar en aquest sentit, però hi ha hagut possiblement una manca de previsió davant de l'allau de demandes o de l'allau de demandes reals en aquest sentit. No? I hem vist que moltes de les persones que es van apuntar ho van fer precisament per això, per saltar-se aquest sorteig i poder entrar en el sorteig. Nosaltres, com a Partit dels Socialistes, tenim una inscripció de 60 persones. Haguéssim pogut inscriure les 60 persones i haguéssim tingut doncs, un percentatge important d'èxit per poder haver lograt tenir presència. No? I, per tant, nosaltres ens dol això, que per nosaltres no només era una activitat de festa major, sinó també era una activitat del Partit dels Socialistes en els darrers 40 anys. Aquesta és la primera. La segona... Home, jo crec que l'oferta que es planteja des de l'Ajuntament és una bona oferta, un repartiment, però crec que hi ha moltes coses a replantejar. Nosaltres també, com a Partit dels Socialistes, creiem que hi ha una manca d'alguns aspectes de gaudi en la festa, que es dona un excessiu protagonisme a un determinat tipologia d'expressió artística molt lligat a la cultura popular i catalana. Hi ha altres entitats com la Caseta del CPA que tampoc no podrà fer doncs, muntar la seva caseta per muntar les seves activitats. Bueno, hi ha hagut un seguit de qüestions que a nosaltres ens fa que allò que era una festa major de poble abans no ha evolucionat cap a una festa major de ciutat que estem ara. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a reconduir. Som crítics com a partit dels socialistes de Catalunya, però, evidentment, com a participants del govern, creiem i a més, felicitem tot l'esforç que s'ha fet des de l'àrea de cultura, des de l'àrea de participació, i que no és un treball fàcil connectar amb les entitats, que no és un treball fàcil posar un cartell i que, per tant, doncs, tenim aquesta ambivalència. No? Per tant, ens quedaríem aquí, en aquest punt crític, i desitjant, evidentment, que tothom la pugui gaudir i que no hi hagi cap sobresalt i que tothom, sobretot, jo em quedo amb el missatge que ahir va donar l'alcaldessa en l'últim paràgraf, diguéssim, de la presentació de la Festa Major i que, sobretot, tothom la pugui gaudir amb llibertat i que no hi hagin agressions sexuals i que només el sí és sí i que aquesta és una de les, dels grans temors que ens pot passar amb tots aquests esdeveniments de gran calatge, no?
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Després farem, tornarem amb tu, Esther, d'acord, per si vols comentar alguna cosa. Passem al Joan Puigdomènech, de Junts per Sant Cugat. Com valores una mica el programa de Festa Major?
Em sentiu, veritat?
Sí, 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 et sentim bé.
Sí. Bueno, primerament, benvingut a la Festa Major. De fet, des del meu punt de vista, la Festa Major és el símbol de la vitalitat de la ciutat. Eh? Quan tu veus la quantitat de gent que participa a la Festa Major, doncs és important. El fet que sigui que hagi tocat ser de 6 dies sembla una petita revenja de tots aquests anys que no ha pogut ser, diguem-ne, no? Però en realitat, bé, jo, a mi em sembla que aquesta sempre és una bona notícia per la Festa Major. La veritat és que en els detalls pràcticament no hi puc entrar, perquè si la presentació va ser ahir al vespre i tal, pràcticament no hem tingut ni temps de, ni temps de veure-ho, però segur que serà, com que hi ha la participació de molta gent, de moltes entitats, doncs segur que serà interessant, segur. Em crida l'atenció, això que ha dit el Pere, em crida l'atenció el tema de l'absència del Centre Popular Andalús, que era un dels temes que... Em queda una mica la incògnita de saber si és que el Centre Popular Andalús no hi ha volgut participar o hi ha hagut algun problema diguéssim, de papers o alguna cosa que no ho ha permès. Tinc la impressió que ja havien començat a fer allò que es fa en temps, una certa promoció de la seva caseta i finalment em sembla, i ara m'ho ha corroborat el Pere, em sembla que no hi són presents. Bé, bueno, segurament hi deu haver alguna explicació. Després hi ha un altre tema, és una curiositat, és una curiositat, que és, no he sabut veure on o si aquest any hi ha la Festa Major alternativa. No ho he sabut veure. O si és que ja la Festa Major alternativa ja forma part del sistema, diguéssim, ja s'ha integrat en el sistema. Podria ser, D'acord? Qual cosa, doncs, bé, és curiosa. En qualsevol cas, jo el que voldria d'alguna forma transmetre aquí al 100 i tal és que, ostres, que ens ho passem bé, que és la Festa Major, que és la festa pràcticament de la vitalitat de la ciutat i per tant és bo doncs, que la protegim, que en fi, que tots aquests aspectes que deia el Pere sobre el concurs de rossos i tal, bé, són coses que poden passar. Un, quan hi ha molta demanda, un intenta veure quina és la manera de no explotar d'èxit. Passen aquestes coses. Em sembla que en el nostre grup municipal també hem estat afectats. I bé, les coses són com són i res, doncs, a gaudir d'aquesta Festa Major.
Molt bé. Moltes gràcies, Joan. I Sergio, per part de Ciutadans.
Sí, buenos días. Pues yo creo que la Fiesta Mayor tiene cosas evidentemente positivas y otras que no lo son tanto. Empezaré por las que son positivas y un poco ahí comulgo con todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que va a ser realmente la primera Festa Major post-COVID, aunque todavía veamos gente por la calle con mascarillas o que tienes que ir al dentista o entrar con una etcétera, o una óptica incluso y tienes que llevar la mascarilla, ¿no? Y hay gente que de mutuo propio por la calle la sigue llevando, ¿no? Pero bueno, ya se da esa sensación de libertad de que vamos saliendo del pozo y que la podremos disfrutar plenamente, ¿no? Y aquí yo creo que sí que hay un esfuerzo del número de actividades que hay, también de que sea una fiesta más inclusiva a la hora de tener en cuenta determinados colectivos, no sé, sobre todo, digamos, personas como que tienen discapacidad, etcétera, o que tienen algún tipo de trastorno o dificultad, y para que se integren. Y ese yo creo que son los aspectos positivos. El tema de los arrosos, que nosotros también nos quedamos fuera, bueno, pues, si te quedas fuera, pues es lo que hay, ¿no? Ahora, si te quedas fuera porque ha habido una picaresca, aunque yo aquí no dudo para nada de la buena intención de la Peña de la Iglesia, pero bueno, yo creo que hay que sacar conclusiones. hay que sacar conclusiones, y también el civismo es, en fin, digamos que se quede una asociación o entidad, pues haya uno que lo haga, se acabó, ¿no? Y nos apunten 20, ¿no? Y uno por la mañana, otro por la tarde, etcétera, mirándose las bases sobre cuál es la forma de entrar, porque nosotros, al igual que decía Pera Soler, pues todos, no sé, la verdad es que teníamos muchas ganas, éramos muchos, hicimos solamente una inscripción y nos hemos quedado fuera. Bueno, pues seguramente de cara al año que viene tendrá que haber cambios para intentar mejorar este tipo de inscripción en lo que son, digamos, los arrosos propiamente. Pero bueno, en cuanto a cosas negativas, bueno, tuvimos la comisión informativa y se informó de determinadas cosas, pero luego efectivamente yo me he enterado, pues, en fin, digamos, hablando con personas del CPA, que están en la caseta, que para mí era uno de los centros neurálgicos de la Festa Major, porque estaba en un lugar privilegiado, porque daba cierta sensación de amplitud, porque tenía un horario muy atractivo, en fin, digamos, había determinada sombra. Bueno, yo creo que era uno de los centros neurálgicos. Y a mí estas personas, pues, lo que me han dicho es que hay una correlación, hay una relación entre el cobro de la subvención por parte del ayuntamiento y el hecho de no montar la caseta del CPA. Otra cosa es que sí hagan conciertos, por lo tanto sí estarán presentes de manera, vamos a decir, directa o indirecta, a través de conciertos, pero lo que era, digamos, su casa de acogida, que era, yo creo que era absolutamente transversal y era, bueno, pues yo creo que era, digamos, le da una nota de color al principal, a la Festa Major, pues yo lamento mucho que no estén, y en este caso, digamos, pues no sé, que rever un poco si realmente, digamos, ha habido esa proactividad por parte del ayuntamiento para que puedan estar o no, o si han habido, no diría que trabas, pero sí cierta desidia. Y por ejemplo, yo sí que hice una pregunta, y aquí también me gustaría cierta proactividad por parte del ayuntamiento, es el tema de la asociación multicultural, creo que era así, exactamente, que era, digamos, un evento masivo, porque la verdad es que era más masivo de la comunidad tanto latinoamericana como del resto que íbamos, porque yo iba y muchísima gente iba, y habían estado pues en la Pollancreda, en Ramón Barnils, y iba muchísima gente, ¿no? Y al final, bueno, recibes un poco la respuesta de, bueno, es que no se han apuntado, pero yo creo que también desde cultura, a quien corresponda, ¿no? Hay que hacer un trabajo un poco de, sobre todo, proactivo, ¿no? Después de una vez pasada la pandemia, para animar o para ver exactamente por qué no se asiste a la Festa Major y si eso hasta cierto punto es subsanable, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es, en fin, por lo tanto pasamos de tener una Fiesta Major un poquito más abierta, desde que era otro tipo de, bueno, que pueden ir otro tipo de personas, o simplemente, digamos, es más diversa, ¿no? Y cuando es más diversa, pues acoge una gran, o responde a las necesidades de la mayoría de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, digamos, yo creo que son factores a tener en cuenta de cara al año que viene, esa proactividad y eso intentar que la Festa Major lo sea de todos. A partir de aquí, pues todo el mundo, desde luego, a disfrutar de forma sana, cívica y bueno, y a pasarlo bien, que es lo que toca.
Molt bé. Moltes gràcies, Sergio. Esther, crec que has anat apuntant algunes coses de les que s'han dit, per tant, tu mateixa, endavant, pots respondre.
Sí, començo una mica pel final, però jo no crec que no sigui una Festa Major ni inclusiva, que no, ni que encara menys no tingui en compte tots els col·lectius de la ciutat en la seva total diversitat. O sigui, només cal que mireu, jo crec, la programació al complet, i Joan, estic d'acord, no, crec que no, molt segurament no he tingut temps encara de fer una lectura completa del programa, és la cosa més evident i més normal del món, o sigui, no fa ni 10 hores que està pel carrer, no, com si diguéssim, però realment crec que és una programació de Festa Major del tot diversa, que dona resposta a activitats i propostes culturals, lúdiques, en el sentit més ampli de la paraula, per petits, per grans, per joves, per no tan joves, per més joves, per gent santcoatenca, per gent que fa poc que acaba d'arribar a la ciutat. Per tant, crec que intenta fer una mirada més, bueno, una mirada global a tot arreu. Contesto algunes cosetes concretes o dono com la meva opinió sobre algunes coses concretes. Jo m'he quedat fora també del concurs de paelles, no passa res, el meu grup d'amics no ha sortit escollit, com si diguéssim, en aquesta primera ronda de respostes d'inscripcions. No passa res, és a dir, al final no crec que no puguem dir que mai ningú ha quedat fora del concurs d'arrossos. És a dir, quan només existia la possibilitat d'apuntar-se de forma presencial en aquest concurs de paelles, es feia una cua. Aleshores, hi havia una persona que era l'última que es podia inscriure i el següent ja no entrava. I, per tant, els que anaven darrere d'aquest següent tampoc no estaven ja apuntats, perquè sempre hi ha hagut una limitació d'espai. Per tant, tampoc no crec que haguem de dir que aquest any hi ha hagut gent que s'ha quedat fora, com dient que mai abans algú s'havia quedat plenament. El que s'ha fet aquest any és fer un encara molt més obert, molt més democràtic, i que realment tothom s'hi pogués apuntar. Hi havia gent que va seguir escollint l'opció d'anar a apuntar-se de forma presencial a l'Ateneu, fent una cua que, si us en recordeu, fa 3 anys començava entre les 5 i les 6 del matí. Jo no sé qui pot anar a les 5, 6 del matí a fer cua, tenint en compte que la gent, molt segurament a les 9 del matí, comença a treballar, no? Per tant, hem obert la possibilitat perquè més gent pogués gaudir d'aquesta activitat de festa major, i, per tant, bueno, han passat coses, i Sergi, això també ho vam parlar a la comissió informativa, eh? Molt segurament hi ha hagut gent que ha fet aquesta picaresca, no?, que dèiem de 20 amics, 20 inscripcions, i estic molt d'acord que aquest, no?, és segurament el punt més clau que de cara a altres anys doncs haurem d'acabar de treballar, i estic del tot convençuda, de fet em consta que la penya Regalèssia també hi està donant, no?, com voltes a com es pot millorar aquest sistema d'inscripció, amb la voluntat d'intentar donar el màxim de resposta possible, però que al mateix temps no hi hagi ningú que es pugui beneficiar en certa manera de fer alguna picaresca o de intentar poder tenir lloc sí o sí en aquesta activitat de festa major. Jo no crec que el CPA no hi sigui en la festa major, el CPA hi és, ens hem replantejat la col·laboració. Al final, aquests 2 anys de pandèmia han estat dolents per l'activitat cultural en la seva essència, no? És evident que quan et veus obligat a aturar de manera forçosa les teves activitats, després doncs tornar-hi a entrar, doncs acaba sent una mica, com a mínim, costós. El CPA hi és, el CPA estarà als Jardins del Vallès, ofereix, si no m'equivoco, entre 3 o 4 activitats, ara us ho dic de memòria, eh? Tampoc no sóc incapaç de recordar les més de 200 activitats que hi ha en aquest programa de festa major, però hi seran, oferint activitats diverses. Fem una prova, mirem si funciona aquest any o no que el CPA proposi activitats als Jardins del Vallès, si funciona bé. Si no funciona, escolteu, jo sóc la primera que m'agrada provar coses.
Perdona, que t'interrompi, però jo crec que és també motiu de debat. Jo crec que el CPA és evident que no està content amb la situació. Ells haguessin volgut posar la caseta, i en diuen que el tema de les subvencions ho han rarit o ha fet impossible que això s'hagi produït. O sigui, ells no és la festa major que ells haguessin volgut. Ells volien posar la caseta i no l'han pogut posar. Això és el que en diuen. I si, bé, gent de l'executiva... I que no se n'amaguen. Uh-huh. El que puguin fer concerts, evidentment, a ells els agrada, però no és la festa major per a ells que s'haguessin desitjat. Ells estan emprenyats fins a aquest punt. És obvi.
I jo crec, Sergio, és important saber, i és important que també us pugui explicar, que hem tingut diverses converses, diverses reunions i diverses trobades amb aquesta entitat, i hem posat sobre la taula totes les possibilitats que ells van demanar en el seu moment de poder plantejar una caseta. Fins i tot ells parlaven d'en comptes de fer una caseta, com, no?, la carpa de plàstic, per entendre'ns, que suposo que tenim entre tots al cap, de fer-hi un altre format, una cosa més oberta, una cosa més distesa, i al final una cosa que va també portant a l'altra. Jo no vull que ningú es quedi amb la idea que hi ha un problema ni de subvencions ni res, perquè amb el CPA fa molts anys que hi estem col·laborant. El CPA, per exemple, ha format part de les programacions de Nadal dels últims 2 anys, si no vaig errada, amb una fórmula de col·laboració i de coproducció i de coorganització d'activitats entre aquesta entitat i l'Ajuntament. Per tant, la predisposició sempre hi és, sempre hi serà, i si aquest any al final la decisió també està aquesta, doncs és per una sèrie de factors que van molt més enllà, jo crec, del factor purament econòmic. És com trist, al final, parlar només d'activitats en relació a aspectes econòmics, sinó que també estan relacionats amb la necessitat de replantejar-se coses. També l'entitat està passant per un moment de canvi, amb una nova presidència, amb una nova junta. Per tant, a mi em sap molt greu que ara sortim d'aquí tots amb la idea que el CPA no hi és. Simplement el CPA hi és d'una forma diferent. Provem com funciona. De fet, el lloc on hi són va ser també una proposta seva. Per tant, aquí, no? O sigui, al final hem tingut moltes reunions i moltes xerrades. Al final, jo crec que tenim aquesta proposta, aquesta idea, tirem endavant aquest any i a veure com va. I de cada any vinent, nois, escolteu, si ens hem de replantejar coses, evidentment que ho farem. No hem vingut aquí ni a imposar res ni a donar res per fet i per tancar del tot. Contesto també una pregunta que feia el Joan sobre la Festa Major Alternativa. La Festa Major Alternativa hi és en el programa. Surten també ubicats en el mapa, ja a la segona o tercera pàgina hi ha un mapa on està ubicada aquest espai amb totes les seves propostes i, per tant, doncs, seguiran desenvolupant les seves activitats. I, de fet, ja em consta també que a través dels seus canals doncs, també estan fent aquesta difusió. I una mica tinc ganes d'acabar com amb un missatge amb positiu, no? Que, ostres, ahir vam presentar una festa major que, de fet, porta per lema Som molt grans, no? I no és que l'Ajuntament sigui molt gran, sinó que la ciutat és molt gran. Les ganes de fer festa major de totes les entitats que hi participen són molt grans. No podem obligar a ningú a participar si no ho volen. O sigui, al final, la participació és lliure. Evidentment, si sabem que hi ha algunes entitats que sempre havien fet coses, doncs les hem trucat, hem parlat amb elles i, al final, decisions, no? De participar-hi d'una manera o d'una altra, o fins i tot de no participar-hi, però agafem aquesta festa major de 6 dies amb moltíssimes ganes. Fa 2 anys que la ciutat no viu una festa major com li toca, com li cal, una ciutat que no para de créixer dia rere dia, 95.000 habitants, no? És a dir, una festa major que potencialment té 95.000 persones que en poden gaudir, per tant, anem a gaudir-la. I sí que agafo, Sergi, una cosa que has dit, que jo crec que és una cosa que hem treballat en diverses ocasions i que l'hem anat fins i tot parlant en diversos espais, que és aquesta idea, no?, que sigui una festa major realment integradora, no?, que col·lectius amb certes discapacitats o amb certs entrebancs per poder gaudir d'algunes activitats, doncs, que ho puguin fer amb plenes condicions, no? I, de fet, a la Fira d'Atraccions certs col·lectius doncs, podran accedir, no?, a aquestes cues ràpides. També hi haurà un dia, que ara no em feu dir de memòria, sisplau, quin serà, que fins i tot, no?, la fira no tindrà ni música ni llums, per tal que tothom la pugui gaudir en plenes condicions. I, de fet, tenim tantes ganes que sigui una festa major 100% integradora que durant els dies de festa major farem un estudi per detectar quines són aquelles activitats que poden, no?, fer una evolució, un canvi de xip, oferir-les d'alguna manera diferent perquè realment sigui una festa major integradora. Jo deixo-me que us digui que estic molt contenta del resultat. Aquestes 52 entitats que han volgut participar de l'elaboració d'aquest programa de festa major, més de 200 activitats, i per tant, nois, sortim al carrer a gaudir-la.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. No sé si algú més vol afegir alguna cosa sobre el tema, no? Doncs, canviant de tema, anem a parlar de política, en el sentit de política electoral, perquè ahir Junts per Sant Cugat, que és l'únic dels partits que de moment celebrarà primàries, ahir es va acabar el termini de presentació dels avals, i poques hores abans de la finalització d'aquest termini vam tenir la notícia que un dels 3 precandidats s'integrava en la llista d'un altre, no? Aitor Arriaga s'incorporava a l'equip del Carles Brugaroles i, per tant, diríem, en el tall dels avals vam saber que tots dos, Josep Maria Vallès i Carles Brugaroles, van aconseguir superar el 20% dels avals necessaris, tot i que no es va informar de la xifra d'avals aconseguits per cadascun. Intentarem a veure si ho podem aconseguir durant el dia d'avui, però, en tot cas, els dos van passar aquest llindar i, per tant, ara ja són candidats o precandidats en aquestes primàries de manera oficial, i hi haurà votacions o no, perquè el Carles Brugaroles ja ens va explicar ahir que l'objectiu és que tots, al final, els 3 precandidats acabin formant part de la llista de Junts pel 2023. Faltarà saber, doncs, una mica com s'ordenen aquests noms i en quin punt de la llista es posen, però almenys o menys s'han posat d'acord en que acabaran tots junts, i per això veurem si aquest procés de primària s'acaba finalitzant o no. Per tant, et volia preguntar a tu, Joan, com a representant de Junts en aquesta tertúlia, doncs, com has vist aquest procés i vaja, i no sé si vols explicar-nos a qui votaràs, en el teu cas.
Bé, en primer lloc, això que deies del repartiment d'avals i tal, jo tampoc conec el resultat final. De fet, no conec els números, però el resultat final és que hi ha aquestes 2 candidatures per ser escollides directament qui serà l'alcaldable de Junts de Sant Cugat o també qui serà el responsable de l'oferta que farà Junts per Sant Cugat en les properes eleccions municipals. Aquesta disjuntiva, no? Bé, en principi, clar, aquests processos d'escollir qui serà el responsable de portar l'estratègia d'una de les formacions, a vegades es fa per aclamació, a vegades es fa per primàries. Primàries té aquestes coses, diguem-ne, que en qualsevol cas es pot presentar qualsevol persona que en tingui ganes o que es vegi capacitat. I, bueno, doncs aquest procés l'anem tancant i suposo que entre les persones que s'ofereixen, doncs va filtrant-se un cert realisme i finalment, doncs, apareixerà aquestes votacions que començarem a continuació i tal. Bé, a mi em sembla un procediment correcte, un procediment que s'allarga, un procediment obert. Moltes vegades aquestes coses es fan en petit comitè, o sigui, a porta tancada. Bé, són diferents models. Respecte al qui jo votaré, la veritat és que és intranscendent. La veritat és intranscendent, és com qualsevol altre. I en principi, en fi, no tinc cap interès en explicar a qui votaré, diguem-ne, no? En qualsevol cas, jo volia, d'alguna forma, reconduir una altra vegada aquesta cosa, no? O sigui, el qui estem votant és el qui... Bueno, el que Junts per Sant Cugat presentarà a les eleccions municipals. I aquest matís no sé si l'agafen, però bueno, en qualsevol cas, doncs això és el que hi ha. Ha estat un procediment obert, tothom ha pogut parlar i ara aquests reconduïments, diguéssim, de cara a formar una única candidatura o no, em semblen lo normal. Això ha passat en moltes entitats. Ja comença a haver-hi aquesta cultura de les primàries, no? I que d'alguna forma fa que una institució en sigui més oberta o que, en fi, que es pugui veure què és el que passa.
Molt bé, moltes gràcies, Joan. Pere Soler, per part dels socialistes, en el teu cas, de moment ets l'única persona del PSC que ha fet el pas de dir que vol ser candidat. En aquest procés vosaltres l'heu obert i, per tant, podria ser que si algú més es vol presentar, féssiu, acabéssiu fent primàries com Junts, però de moment no és el cas. Et pregunto, si vols, fes una menció sobre el cas del PSC i si vols comentar el cas de les primàries de Junts, que això ja t'ho deixo al teu criteri.
Nosaltres a Camp PSC ja fa molt temps que fem una tria en qüestió de primàries, per tant tenim un bagatge, i més a Sant Cugat. A Sant Cugat l'any 99 es van fer les primeres primàries de la història d'un partit i del nostre concretament. Després va haver-hi tot un esdeveniment de processos de primàries i bé, nosaltres tenim molt, molt reglamentat tot el procediment de primàries. I en aquest cas, nosaltres el que estem fent a nivell de partit, es farà l'elecció, no parlem de primàries, sinó parlem de l'elecció de candidat. I l'elecció de candidat es pot realitzar a través de diversos processos, i un dels processos és si hi ha més d'un candidat, o pot ser a través d'una assemblea, depenent de quina és la proposta que faci la mateixa executiva, o pot ser a través d'un procediment de primàries. Per tant, tot. Qualsevol candidat escollit és legítim, sempre i quan no et vingui imposat o de, no diríem de Madrid, o no et vingui imposat de la capital de Barcelona. Per tant, aquesta autonomia local s'ha de preservar i l'elecció jo crec que que s'ha de realitzar. Respecte al procediment de Junts, bé, és una formació política, per tant, total respecte de com creuen ells que han d'escollir la persona que ha d'encapçalar la candidatura, si més no, un comentari, no?, d'aquesta oferta que deia en Joan, diguéssim que no és res nou, no? Res que no coneguem. I realment aquesta integració al final precisament de la persona que semblava que podia tenir un aire més fresc i que podia incorporar-se precisament a la persona que portava més temps en política, bueno, doncs això denota molt per on anaran els trets. Respecte no seré jo, Joan, qui ho digui, però respecte, home, si van donar suport als regidors que estaven en el grup de govern, a excepció de la Paraire, dels dos candidats que es posen, que diguéssim que estan en aquesta terna, van donar suport a un candidat, lògic és que Carmela Fortuny acabi donant suport a Carles Brugueroles. Jo crec que aquest és el gran titular, no? Si el candidat que proposa Carmela Fortuny, que es va quedar fora de la carrera electoral, doncs dona suport a un candidat, si aquest candidat s'acaba integrant, se suposa que Carmela Fortuny, jo em quedaria amb aquest titular, Carmela Fortuny dona suport a Carles Brugueroles.
Molt bé, espera. Molt bé, veig que tens fusta de periodista d'interpretació política, m'agrada, m'agrada.
No, no ho descarto, no ho descarto. Quan deixi la política no descarto fer la política de ciències de la comunicació.
Perfecte, doncs parlem-ne. Moltes gràcies, Pere. Sergio, per part de Ciutadans, com estàs veient aquest procés? En el vostre cas, diríem, ja és oficial, l'Aldo repetirà com a cap de llista per tercer cop, fa un parell de setmanes, em sembla, o tres, ja es va confirmar. No sé si vols comentar, ja et dic, alguna cosa sobre la resta de processos del
Interus. Sí. Primero, pues, evidentemente, felicitar a Aldo Ciprián, cosa que ya ha hecho, y decir que nuestro sistema normalmente ha sido el de primarias. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2015 solamente se presentó Aldo Ciprián como número uno, como portavoz en este caso, pero el resto, que iban del 2 al 5, hicimos primarias puras, a ver quién sacaba más votos, y así fue como se ordenó la lista. Luego sí es cierto que de cara al año que viene pues solamente se ha presentado, se ha postulado como alcalde Aldo Ciprián y ha recibido pues en ese caso la ratificación del partido, de lo cual me alegro, ¿no? de que el funcionamiento del partido sea así, tampoco haya ningún tipo de interferencias que no, en fin, que en este caso no entendería. Y luego, total respeto al sistema de primarias que está siguiendo Junts, total y absoluto, desde Ciudadanos no tenemos nada más que decir. Y si permites que me apunte yo también a periodista, pues un poco visto desde fuera, claro, visto desde fuera qué pasa, ¿no? Un poco a tertuliano, visto desde fuera sí es cierto que yo creo que Sant Cugat es muy importante para lo que había sido Convergència y para lo que ahora es Junts. Muchas veces había sido a nivel local casi la ciudad, digamos, con más habitantes que gobernaban, o gobernaban bien de alguna manera durante bastantes, casi diría decenios, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que era toda el área metropolitana, pues digamos la gran ciudad que controlaban, y por lo tanto siempre yo creo que para ellos ha sido primordial y un caramelito. Y luego, bueno, pues ahí cuando se dan este tipo de circunstancias, pues los teléfonos, digamos, echan humo y suceden este tipo de cosas. Y luego hay presentaciones como la que había hecho Borja, que parecía muy potente, ¿no? Con la mayoría de concejales que la tienen, que están en el consistorio, que la apoyaban, y al final se ha quedado fuera. Bueno, pues un poco, digamos, ya desde la pura curiosidad, pues a ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero sin ningún tipo, evidentemente, digamos, de interferencia, y respetando este proceso de primarias, que yo creo que es el que tiene que hacerse, o debería ser la regla general, y que a veces deja ciertas cicatrices en los partidos, porque hay a veces unos choques de ideas o de equipos, ¿no? que intentan liderar, y otros que se sienten ganadores y otros que se sienten perdedores. Pero en todo caso, yo creo que el sistema abierto de primarias es el que tiene que servir para todos los partidos en el futuro, y de hecho, cuando tienes la Constitución, dice que los partidos, digamos, políticos, su funcionamiento interno tiene que ser democrático, cosa que, por desgracia, no siempre ha sido.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio. I tanquem amb tu, Esther. Quin anàlisi polític, no sé si també tens fusta d'anàlisi política, i quin anàlisi em fas de tot plegat?
Jo puc fer una mica així com de conyadisme, de tertulià, de bar, eh? Però una mica ho deia el Sergio ara, eh? Déu-n'hi-do, després de més de 30 anys, no?, de govern d'un mateix color a la ciutat, que ara de cop i volta, no?, hi hagi aquesta gran pugna en aquestes primàries, que molt a favor, eh?, també que es facin les primàries, ara tampoc no em malinterpreteu, però déu-n'hi-do, no?, quina disparitat de candidats, i que en un principi semblava que cap dels tres tenia ganes, vist des de fora, eh?, Joan, que clar, aquí, insisteixo, tertúlia de bar 100%, eh?, ja pràcticament, però... No, que de bones a primeres semblava que cap d'aquests tres candidats tenia massa ganes d'escoltar el del costat i encara menys de posar-se d'acord. I ara fa tot just un dia, no?, si no vaig errada, va ser ahir, no?, que va saltar, jo crec que aquesta gran notícia, que justament dos d'aquests tres candidats doncs havien decidit com sumar esforços, no? Jo, deixa'm que digui que estic així com bastant enganxada, eh?, aquesta... aquesta part de la història de Junts o Convergència, o digue-li com vulguis, aquí a Sant Cugat. Evidentment, jo crec que era una cosa també en certa manera necessària, no? Jo soc molt partidària també que en el moment en què en un partit polític hi ha gent que té ganes de tirar endavant diferents projectes, també és un bon símbol d'alguna cosa està passant, no? Com a mínim comencen a haver-hi molt segurament noves idees i gent que té ganes de, no sé si fer canvis, que potser aquest concepte de canvi és una idea que igual tampoc no acaba d'encaixar en aquest entorn postconvergent, però bé, en qualsevol cas, molts ànims als dos candidats que sí que han aconseguit poder tenir aquest número mínim de vals. A veure si Albert, vosaltres en la part més d'investigació periodística, de veritat, quina és això que estic fent, jo ara aconsegueu saber aquest número, i bé, en qualsevol cas, doncs això, a veure com queda el resultat, perquè com a mínim tot aquest procés està sent interessant i esteu aconseguint realment que es parli de Junts a tota la ciutat.
Mm-hmm. De fet, a banda de, crec, jo aquí, mira, ara faré un petit apunt de tertulià, crec que unes primàries en un partit, a banda d'un sistema democràtic per escollir entre les bases i tal, també hi ha el factor quota mediàtica o quota de que es parli de nosaltres, no? Per tant, forma part del sistema i del joc polític en aquest sentit. Digues, Joan, endavant.
Bueno, jo el que volia dir és, primerament, que el safareig de la política no és la política. O sigui, tot aquest... Aquí, en realitat, el que hi ha és gent que dona una passa endavant i diu, jo m'ofereixo. I si n'haguessin hagut més, diguem-ne. El que passa que el realisme fa que, diguéssim, de tots els que tenen ganes, doncs en realitat, doncs algú acaba diguéssim, portant-se... La responsabilitat, torno a dir, la responsabilitat de tirar endavant això d'aquí. En fi, sí, jo sé que en l'actualitat la cosa de les sèries televisives està a l'ordre del dia. D'alguna forma, un procés que és un procés obert, en què la gent pot dir el que sigui i tal, també es porta en aquest terreny o en aquest format, però en realitat, de baralles no n'hi ha hagut. El que hi ha hagut són diferents plantejaments que al final pues, un serà majoritari i endavant, i tirarà endavant.
Molt bé.
Per tant, en fi, quan s'acabi la sèrie, doncs les coses seguiran el seu curs normal, vaja.
Segur que sí.
Doncs... Com era ni casa de poder, no?
Ni saga de poder, sí, sí.
No sé si és tant ni saga de poder, perquè el poder, bueno, vull dir, el poder de fer feina. El poder de responsabilitat.
Era un acudit el que es podria rodar.
Sí, que sí.
Nosaltres podríem fer una torre negra, no?
Mira,
parlem-ne.
Bon títol.
Molt bé.
Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies a tots quatre. I abans d'acabar, volia aprofitar i felicitar el Joan perquè avui fa anys, avui és el seu aniversari. No sé si ell vol dir quants en fa o no en antena, això ja li deixem a la seva llibertat. Tu mateix, Joan.
La veritat és que és intranscendent. Doncs sóc bastant gran.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Doncs la felicitat, sí, Joan, que no ho sabia. Doncs moltes
gràcies.
Salut.
Gràcies.
Com per deia, molts anys, Joan.
Per molts gràcies. Anys. Doncs fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots quatre i recordeu, als oients, cada dimecres a 9:15 del matí a través de la ràdio, la 91.5 de la FM i a través de cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom, fins dimecres que ve.